Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut de les 4. Sintonia de Ràdio Maricel, la municipal de Sitges. Temps de fer crònica del que ha estat aquest primer cap de setmana en esportiu. El 2020, que han arrencat amb la 37a edició de la mitja marató de Sitges, ens deixa d'entrada noms propis, evidentment, els dels guanyadors. Josep Arnal, que ha repetit i s'imposa per segon cop consecutiu en aquesta edició número 37 de la mitja de Sitges, mentre que Eva Ribalta es va imposar en noies. Pel que fa amb el novè quart de marató, David Pardo en va ser el vencedor i Bàrbara Anento, la vencedora en noies. Destaca també la bona participació sitgetana i a magnífics resultats. Per exemple, destaca el segon lloc de Dani Serra a la mitja o el tercer lloc que va aconseguir Serena Serra al quart de marató. Prop de 3.000 corredors en una 37a edició marcada pel bon temps, com no podia ser d'una altra manera, pel bon ambient i sense cap mena d'incident o d'incidència remarcable i destacable. En parlarem d'aquí moments en companyia d'en Toni Muñoz en aquest nou any, en aquest 2020, que ens ha deixat també la primera derrota de la Unió Esportiva Sitges a casa. 3-4 va perdre ahir el conjunt de Manel Rodríguez davant l'Atlètic Prat Delta. Sensació que l'equip té un problema a nivell defensiu. Un Sitges que ha perdut el liderat en una jornada en què tampoc es van produir masses resultats sorprenents, més enllà que el Sant Cugat va recuperar el primer lloc d'aquest grup tercer de segona catalana. Parlarem també de la victòria del Sitges-Sobrense, que s'han posat dissabte a la tarda 2-0 a la Granada amb Aiguadols, en una jornada en la que alguns equips de la part alta, com el Moja i l'Odena, es van deixar punts. Especialment remarcable la victòria del Ribes 2-5 al camp del segon classificat del Moja. Parlarem també del que ha estat la primera volta perfecta del bàsquet Sitges. 13 partits, 13 victòries. La última, la que va aconseguir dissabte a la tarda a Pinsbens davant el Súria per 81-61. Evidentment que també farem referència amb la golejada del Club Patí Subur Sitges davant el CUE Andorra, també dissabte a la tarda aquí a Pinsbens, 15-4, per recuperar, com es diu en aquests casos, bones sensacions de cara ja a la segona volta. D'aquí uns moments també repassarem tot el gruix de resultats en matèria de futbol base, futbol femení i rugby. Destacarem, com no, el que va ser la primera derrota, la que va patir el Rugby Club Sitges en aquesta fase regular de la Divisió d'Honor Catalana. 8-13 va perdre el conjunt sitgetà ahir a Santa Bàrbara davant l'INEF de Lleida. Tot això des d'ara i fins les 5.
La Generalitat al teu costat. Què és el trastorn de l'espectre autista? L'autisme és una alteració del neurodesenvolupament que es manifesta de forma diferent en les persones. S'estima que entre 7 i 10 persones de cada 1.000 tenen un trastorn de l'espectre autista. Es pot identificar en la primera infància. La precocitat en la detecció i atenció són claus pel seu bon pronòstic i inclusió. Persisteix al llarg de la vida i els cal suport en totes les etapes, també en la integració laboral. L'autisme és una manera diferent de percebre el món. Obrim els ulls a l'autisme. 012. La Generalitat al teu costat.
Are you ready?
La mejor música.
La mejor música.
Las mejores ideas. Lo que piensas y en lo que todavía no habías pensado.
Smooth Jazz.
Sábados de 12 a 1 y martes de 20 a 21.
Con Cipri Pernas.
Y Silvia Raposo. No te lo puedes perder.
Bueno, en fin, con esto termino para dejar a los músicos, que también es muy importante. Y felicitaros a todos, daros a todos un abrazo muy fuerte.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Errores aparte con el mejor
Smooth Jazz.
Come on, yeah. Ràdio Maricel 107.8 FM.
A Ara mateix, 4 i 6 minuts de la tarda, encetem aquest 2020 esportiu, evidentment fent crònica del que va donar de si la 37a edició de la mitja marató de Sitges que es va disputar ahir. Bon temps, bon ambient, cap allò incident o incidència remarcable, en fi, com es diu en aquests casos, una bassa d'oli, prop de 3.000 corredors. I alguns noms a propi sé que ens deixa amb aquesta edició número 37 de la mitja marató, tot i que cal destacar també que sembla que la cursa infantil agafa cada cop més volada. Dissabte a la tarda, tercera edició de la cursa infantil d'aquesta mitja marató. Molta canalla present també en aquesta simpàtica cursa dels més petits, que de ben segur anirà a més en els propers anys, en les properes edicions. Un any més al costat d'aquesta mitja marató, Antoni Muñoz. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Que també em porta unes quantes a les espatlles.
Unes quantes.
Unes quantes, I ara ens venen al cap, bé, corredors mítics de la mitja, com en Cisco Vila, com en Ramon Faraboni.
Sí, molts corredors i de Sitges, que i fins i tot
el Juan Espejo.
Juan Espejo,
que ahir el van veure de nou vestit de Pare Noel.
Sí, aquest ja és un clàssic.
És un clàssic, no? És un clàssic.
I fins i tot, si te recordes, d'una vilanovina que va patir molt en una cursa, la Marina Prat.
I tant que sí. Mítica, Marina Prat.
La Marina Prat, sí,
senyor,
me recordo,
sí, senyor,
molt,
sí, senyor,
d'aquesta atleta.
Era una de les que guanyava any sí, any també, gairebé.
Sí.
Va guanyar, jo diria que unes quantes, de mitges de Sitges.
Doncs tot aquest atleta l'han donat aquest prestigi a la mitja marató de Sitges, que ara per ara és una de les proves, la primera prova de l'any, però una de les proves que més participació...
Més arrelat, podríem dir, una de les més prestigioses, una de les que ha aconseguit estabilitzar-se, consolidar-se, després d'aquell gran boom del món del running, diguem-ho així. Ahir, com dèiem, Toni, un molt bon ambient de nou,
sí,
bon temps,
sí.
Feia fred, evidentment, estem al mes de gener, però com que feia solet, la temperatura era força, força agradable.
Sí, el dia que acompanyava molt. I
de fet, fins i tot, ara ho escoltarem, la guanyadora Eva Ribalta, tu destacava en tu,
Sí.
Que es trobava molt a gust aquí amb el solet de Sitges.
Sí, que aquí estava molt a gust, que sempre doncs el clima era bo a Sitges i que en aquesta cursa no era menys, no? I que de fet estava molt contenta de participar i no descantava participar en més edicions.
Destacàvem doncs la participació de corredors veterans que, bé, després també ho escoltaran perquè vas poder parlar amb en Ramon Faraboni, 24 mitges maratons, en Cisco Vila, que també en té, vaja, unes quantes també a les seves cames. Tampoc podem oblidar noms com el de Jordi Ballesteros, que un any més va estar micro en mà al peu del canó.
I que em sembla, vaig estar parlant amb la seva dona, em sembla que són 24 edicions com a speaker.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, en Jordi Ballesteros,
quantes,
allò des que comença fins que acaba la cursa, micro en mà, donant doncs aquesta vida a la prova, a la mitja marató de Sitges. Bé, noms propis, com els dèiem en començant aquest temps de descompte, el de Josep Arnal, el corredor de l'IS l'Hospitalet, que va repetir victòria amb un temps d'una hora, 9 minuts i un segon. El corredor Josep Arnal, com dèiem, es va imposar per segon any consecutiu. En el segon lloc hi trobem Dani Serra.
Sí.
Dani Serra amb 1:11:26. Dani Serra que va tenir un molt bon final d'any, sense cap mena de dubte, aconseguint una molt bona marca a la Marató de València. Ja vàrem poder parlar amb ell fa unes quantes setmanes i ara, bé, aquesta segona plaça del Dani que... de nou és per subratllar.
Sí, molt important, perquè a més no ho tenia clara de participar a la mitja marató de Sitges. Al final va decidir participar i jo penso que doncs, la seva actuació és molt bona. Davant ell ho diu clarament que anava...
Sí. Que no va poder superar Josep Bernal, que ja sabia que ho tindria complicat.
Ho tenia complicat, però que ell va fer servir les seves armes i al final va aconseguir el segon lloc.
Doncs en Dani Serra, del Canyelles, Club Atletisme Canyelles, segon classificat d'aquesta mitja de Sitges, amb 1:11:26, i en tercer lloc trobem Lucas Alonso Duró, del Urban Athletics, amb 1:11:42. En la categoria de dones, Eva Ribalta, del Xafatolls, es va imposar amb 1:23:46, seguida d'Aida Pérez Soler, amb 1:27:15, i en tercera posició, Judit Corachán Vaquera, amb 1:27:51. Això pel que fa als guanyadors, o al podi de la mitja. Pel que fa a la participació local, encara de la mitja marató, el millor sitgetà, evidentment, en Dani Serra, seguit d'en Carlos Méndez i del Joseba Arana. Això en categoria masculina. En categoria femenina, la millor sitgetana, Laura Esther Ríos, seguida de Gatguard Penélope i de Gemma Ramantós. Aquests són els podis locals. Pel que fa amb el novè quart de marató, destaquem els tres primers classificats. David Pardo, del Blue Line Vilanova, amb un temps de 35:34, seguit de Sergi Martí Palomero, amb 36:29, i Sergi López Calvet amb 36:39. En categoria de noies, Bàrbara Anento va ser la millor amb 43:35, seguida de Maria Hernández amb 45:51, i en tercera posició hi destaca la presència de la sitgetana Serena Serra Massó amb un temps de 45:42. Això pel que fa, com dèiem, al novè quart de marató. Pel que fa amb el podi local, els tres primers noms són els de Xavier Vives, el de Francesc Vila, com dèiem, un dels clàssics, i en Jordi Serra Fullera. Pel que fa amb les noies, Bàrbara Anento va ser la millor local, seguida de Maria Hernández i de Serena Serra. Aquests van ser, com dèiem, els millors corredors en l'àmbit local. Moment ja d'escoltar amb els protagonistes. Toni Muñoz parlava d'entrada amb el guanyador d'aquesta edició número 37 de la mitja de Sitges, Josep Arnal.
Moltes gràcies. Sí, la veritat és que segon any i Sitges ja li tinc un carinyo especial, i ara encara més ja quan portes allò dos victòries, i molt content. És un circuit molt xulo, molt divertit, a més la gent t'anima constantment, i la veritat és que dona ganes tornar a guanyar aquí, la veritat. Sí, molt content.
Et aconsegui més o menys el mateix temps que l'any passat, eh? Algun segon més, però sí, més o menys, eh?
Sí, més o menys, sí, una miqueta més, però allà les sensacions, l'important, que molt bones, o sigui que per mi és l'important, no tant el temps, que també, sinó que, bueno, com encara queda molta temporada, és allò un primer test de mitja que anem bé. Fem bona feina.
Començar les mitges guanyant és molt positiu, no? I sí. Com va anar l'any passat? M'imagino que l'any passat te va anar una temporada bastant bé. Sí. Com te'n va anar l'any passat i això?
La veritat és que l'any passat, sí, vaig començar la temporada de mitges aquí a Sitges, o sigui, ja és una mica un típic, que és el que et deia. I llavors a partir d'aquí ja vaig fer la mitja a Barcelona, que també va anar molt bé, vaig fer marca, o sigui que molt content. I bueno, aquest any intentem anar a la mateixa dinàmica, vull dir, inclús millor. O sigui que bueno, ja et dic, animat per estar aquí, pel dia que fa, per l'ambient, la cursa, i molt bé.
Al final ha acompanyat el dia, al final t'ha acompanyat l'ambient. Si et pregunto per circuit, com tu ja saps el que és guanyar-la, dirà que molt bé, no?
Sí, sí, jo crec que el punt fort de Sitges és el que és, bueno, són molts carrers, llavors al final tens molta gent que t'anima constantment, inclús entre corredors també t'animen, i la veritat és que això et dona allò un punt extra per córrer aquí, no? Vull dir, et sents ja molt com a casa, o sigui que és molt bé.
L'any que ve tornem?
Home, sí, espero que sí, que ens puguem veure, o sigui que, ojalà, sí, sí.
Bé, Josep Arnal, amb ganes de repetir el guanyador per segon any consecutiu d'aquesta edició número 37 de la mitja de Sitges. Tot seguit escoltem la guanyadora, en aquest cas, Eva Ribalta.
A veure, jo molt contenta d'haver pogut estar aquí, de veure el solet, i sobretot felicitar l'organització, que com sempre aquesta mitja marató és tot un luxe.
M'imagino que l'has corregut més d'una vegada.
La vaig córrer fa 2 anys.
2 anys?
Sí, i també. Vaig disfrutar igual que avui.
Bueno, el que passa és que aquest any la diferència és que l'has guanyat.
Bueno, jo penso que al moment que surts a córrer no, en cap moment penses en guanyar, i avui ha estat el cas. De dir, veníem a disfrutar del bon temps, de la prova, ha anat millor del que em pensava, sí, però bueno, jo em quedo amb haver pogut estar a la línia de sortida i disfrutar de tot aquest ambient.
Tu firmes aquest recorregut, t'agrada la mitja de Sitges, el corregut tot en general, o com ho veus?
A veure, mira, ja em perdonareu, jo no conec gaire Sitges, els dos cops que l'he fet ha estat el mateix circuit, i per mi penso que és bastant agraït el fet de fer voltes i sobretot d'anar trobant-te corredors durant tota la prova, tant sigui que t'escreues o no. A veure, això és un punt pare meu, hi ha gent que els agrada fer una gran volta, i per mi el fet d'anar trobant-te gent, per mi em dóna també també una alegria.
Finalment molt contenta, no?
I tant. I sobretot, a veure, nosaltres venim de Lleida, que ens costa moltíssim entrenar, i un dia com aquest, amb aquest sol, ho val tot.
I a partir d'ara què?
Bueno, doncs ara comencem a engegar i a veure, la propera doncs ja ho veurem, sense cap pla.
Tornaràs el proper any a Sitges?
De ben segur que sí, i tant que sí. Merci per tot.
Bé, doncs, vinguda des de les Terres Lleidatanes, Eva Enribalta, que destacava el solet, com ella deia, d'ahir diumenge. Més noms propis. Ens movem ara en clau sitgetana per escoltar la valoració que feia el segon classificat, en Dani Serra.
Doncs la veritat és que molt content, ja sabia que el Josep Bernal s'imposaria fàcilment en aquesta cursa, és un corredor amb molta experiència i també doncs, que té un nivell doncs, superior al meu, i ja quan vaig veure que estava inscrit doncs, ja vaig pensar que la primera posició doncs, seria gairebé impossible. Llavors a la sortida m'he trobat amb un parell de corredors d'un nivell semblant al meu, potser una miqueta inferior, i he decidit doncs, intentar ajudar-los a córrer la cursa doncs, que no anessin sols ells, intentar marcar jo el ritme, i a mira doncs, també m'ha servit doncs, per no anar sol als 21 quilòmetres. M'he juntat amb ells tres, hem anat junts gairebé tot el circuit, en algun moment alguns s'ha quedat una mica enrere, després ens ha tornat a enganxar, però vaja, hem anat bastant junts tot el circuit i molt content doncs, perquè al final doncs, a falta de 2 quilòmetres he accelerat una miqueta més el ritme i he pogut marxar amb claredat i entrar segon. Aquí sí ja és que em fa doncs, molt i molt content.
Això te fa molta il·lusió per tota la preparació tot l'any, no? Quedar segon a la teva vila, a punt, tot que davant tenies un corredor que ha marcat una miqueta la diferència, però m'imagino que molt content, no?
Sí, sí, exacte, jo estic supercontent. La veritat és que fins a última hora no sabia, encara no tenia del tot decidit si venia a córrer o no, perquè a mes de desembre doncs, he estat competint a una marató, també vaig acabar l'any corrent a Barcelona amb 10 quilòmetres, vaig acabar molt, molt desgastat, però vaja, ahir a última hora doncs, vaig pensar que era una bona oportunitat per tornar a córrer Sitges, el dia acompanyava, i tot i que no he pogut entrar primer, doncs el fet de poder fer podi en segona posició aquí a Sitges, doncs com a sitgeta que soc, em fa estar super, super content.
Si te pregunto com va anar l'any passat, el 2019, i el que esperes d'aquest 2020?
El 2019, espectacular, com deia, doncs he aconseguit les meves millors marques en totes les distàncies que corro a nivell de fons. He fet la meva primera marató, amb la que he acabat amb un gust de boca boníssim, fent 2 hores 25 minuts. La veritat és que al final, doncs, tota la preparació que he anat fent al llarg de les setmanes i mesos ha valgut la pena, sortir els resultats esperats, i de cara al 2020, doncs no ho sé, comencem l'any corrent a Sitges, com dic, amb bon gust de boca, i a partir d'aquí doncs ja veurem. Espera un any encara amb una mica d'incertesa, també per la feina, doncs a veure què puc acabar preparant amb una miqueta de cara i ulls, però bueno, ja ho anirem veient d'augment, amb ganes d'assegurir aquesta segona posició, i res, el que vagi d'aquí endavant, doncs és encara una incògnita.
Bé, doncs un bon 2019 per en Dani Serra, recordant, evidentment, la boníssima marca que va poder aconseguir a la Marató de València i, tot i que es va decidir a darrera hora, a ultimíssima hora, aquest segon lloc que ha aconseguit a la mitja de Sitges, el fet de quedar i fer podi al seu poble, també motiu d'alegria per part d'en Dani Serra. I el Toni també va poder parlar amb un altre dels clàssics d'aquesta mitja, d'aquesta prova sitgetana, en Ramon Faraboni, 24 mitges maratons, un Fara cansat, evidentment.
Gràcies. Estic una mica cansadet ara, però bueno, així recupero i ja, pues, hasta la pròxima.
Són moltes curses. Quantes has corregut de mitja marató de Sitges?
No, mitges maratons en total, em sembla que són uns 63. De Sitges, 24, 25, i de seguides diria jo que són 13, 14. Em balla el cap, però bueno, per ahí va. Un amunt, un avall, per ahí va.
No, però això no és fàcil, això... Això és una preparació al llarg de tot l'any.
Això és tindre molt de sacrifici, passar fred a les nits i tal. El que passa que ara cada vegada faig menys asfalt perquè els genolls estic una mica castigats i el que faig és molta muntanya. M'agrada més la muntanya, però El meu modus vivendi és a l'asfalt, on jo m'expresso millor a l'asfalt.
Les teves sensacions d'aquesta, quines són? D'enguany?
Ara estic molt cansat.
Bueno, ara sí, però com l'has vist?
Cada any.
Què t'ha dit el cos?
Bona organització, és el de sempre. Quan es passa per al tram del passeig hi ha molt ambient, tenim molt. Jo, com a corredor del poble, el que trobo a faltar és més circuit per dins. Però clar, això suposo que això és molt complicat per la policia, l'organització. Fer dues voltes, tens més controlada a la gent. Si fas una volta sencera i per carrers, vols voluntaris, més talls de trànsit, jo ho entenc. Però que som del poble, el que voldríem és passar més per al poble. Però això està com està.
De tota manera, en aquesta edició, avui ha acompanyat molt el temps, no? Un dia fantàstic, eh?
Quasi sempre fa bon temps i la calor, l'ambient, no fa aire, que això és molt important, no fa fred, que això és molt important. Que si fa molt aire i fred, jo parlo per mi, però quasi tothom es queda una mica com a covardit, no? Perquè fred, aire, la gent no està tan a gust.
Ramon, fins quan? Fins que el cuerpo aguante.
Hasta que els genolls diguin prou.
Bé, doncs així de clar i català, fins que el cos aguanti, les paraules d'un esgotat Ramon Faraboni amb aquestes 24 mitges de Sitges, amb aquestes 63 mitges en total.
Que, tio,
són
ràpid.
Molts i molts quilòmetres a les cames, com es diu vulgarment, eh? Però en qualsevol cas un aplaudiment també ben gran per gent com ell, no? que ja porta tants anys gaudint de la prova. Clar, any que passa ets un any més gran i això cada cop costa més.
Molt.
Però en qualsevol cas, vaja, són uns cracs.
Sí, de fet, la preparació que porten és sensacional. Lo veus a totes hores, doncs, fent muntanya...
Tot que ell reconeix que li tira més la muntanya que no l'asfalt, que patint dels genolls, clar, sempre costa més.
És que acabes patint, no? I clar, per això busques un...
Sí, sí, un hàbitat més...
Més tou, no? Uh-huh. Que puguis... Que no pateixi tant el genoll, no?
Bé, doncs fins aquí aquesta crònica de l'edició número 37 de la mitja de Sitges i el 9è quart de marató. Ara mateix 4 i 23. Repassem tot seguit ja resultats d'aquest primer cap de setmana esportiu del 2020. Doncs, com dèiem, comencem ja a repassar amb aquests primers marcadors del món del futbol base d'aquest nou any, d'aquest 2020. A la primera divisió juvenil s'ha disputat la jornada número 12. Ni la Blanca ni el Sitges han començat amb bon peu aquest primer partit del nou any. El juvenil A de la Blanca, que va perdre en la seva visita al camp del Marianao per 2-1, tot i que va començar marcant. Es va avançar amb el 0-1 a poc d'acabar la primera meitat. Aquests i d'altres resultats dels equips de la Blanca els repassem, com sempre, amb l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I molt bon any.
I bon any,
Que no havíem tingut l'ocasió encara de poder-nos saludar. Bé, amb nou any segueixen els resultats i, com dèiem, el juvenil A, que no ha pogut arrencar amb un bon resultat aquest 2020.
Pues sí, nou any, vells errors. Perdre el partit a les acaballes, ja. O sigui, ja ens havia passat l'any passat, o sigui que... Aquesta, hem començat amb la mateixa tònica que portàvem malament, de perdre els últims minuts.
Per tant, bueno, cal gestionar, com es diu en aquests casos, millor els últims minuts, el darrer tram del partit, que és quan de vegades s'acaben decidint. Aquesta derrota que deixa la Blanca ara mateix en l'11è lloc de la classificació, amb 14 punts, vaja, tota una segona volta encara per endavant. Hem començat per aquesta derrota del juvenil A, repetim 2-1 al camp de Marianao, però pel que fa a la resta, Isidre...
Bueno, continuem amb el juvenil A perquè dimecres a les 8:30 de la tarda tenim el partit que es va suspendre pel vent.
Sí, senyor.
Contra la Fundació Atlètic Vilafranca aquí a Pinsbens.
D'acord.
Esperem ja que normalitzar una altra vegada la situació i posar-nos una altra vegada, enganxar-nos amb aquesta classificació que estàvem una miqueta ja més amunt.
Per tant, bueno, recordem-ho de nou, aquest dimecres 8:45, oi?
Exacte, el dia 15 a les 20:30, Blanca Subur, Fundació Atlètic Vilafranca.
Perfecte. Dit això, la resta.
Continuem. Juvenil B va perdre Pinsvens contra la Unió Esportiva Sitges 1-2. Cadet A va guanyar Pinsvens 2-1 al Sant Mauro. El cadet B va empatar 1-1 al camp de la Penya Jove de les Roquetes. En categoria infantil, l'infantil A va empatar 0-0 contra el Cubelles allà a Cubelles. L'infantil B va perdre Pinsvens 0-12 contra la base Olèrdola. L'infantil C es va imposar Pinsvens 3-0 al Vilanova i la Geltrú. En categoria l'Alevin A es va imposar 5-4 a Pinsvens al Martorell Associació Esportiva. L'Alevin B va guanyar 0-5 al camp del Ribes. El C va perdre a Vilanova contra el base Vilanova i la Geltrú per 7-0. El D es va imposar Pinsvens 8-2 al Quintinenc. I finalment l'E es va imposar 5-6 al camp de la Penya Jove de les Roquetes. En categoria Benjamí, el Benjamí A va empatar 3-3 al camp del Castelldefels. El Benjamí B va guanyar Pinsvens 3-2 a la Fundació Cornellà. El Benjamí C va empatar 3-3 al camp del Mascatarro. I finalment el D es va imposar 7-3 a Pinsvens també al Mascatarro. Això, la primera jornada de l'any, ens fa un còmput de 8 victòries, 4 empats i 4 derrotes.
Bé.
Que ens podem donar per satisfets, però després dels torrons sempre van les coses...
Ara t'ho anava a dir, després de festa sempre costa una miqueta tornar a engegar el motor, doncs, com dius Isidre, vaja, no li han anat massa malament les coses als diferents equips de la Blanca.
Els petitets millor que els grans, però bueno.
Aquests sempre estan més forts. I no mengen tant.
Exacte.
Isidre, moltíssimes gràcies. Bona setmana. Adéu-siau.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Parlem també de futbol femení. A la primera divisió s'ha disputat la jornada número 14, malgrat l'estrena de Joan Formatxent a la banqueta de l'equip femení de la Unió Esportiva Sitges. El conjunt sitgetà no va poder treure quelcom o resta positiu de la seva visita a Andorra. Va perdre 5-0 al camp de l'Enfaf Andorra. A la primera part el conjunt andorrà ja dominava clarament per 4-0, per tant una nova derrota d'un Sitges que segueix a la cua amb només un punt. Té ara mateix la permanència amb 8 punts i el proper rival serà amb aquest proper dissabte a Guadols, el Viladecans. Alguns apunts també d'en rugby. A la divisió d'honor catalana s'ha disputat la jornada número 4 d'aquesta fase en regular, amb la derrota, com dèiem, tot just en començar amb aquest primer temps de descompte de l'any del Rugby Club Sitges. La primera d'aquesta fase en regular, el conjunt de Camilo Hanglin va perdre 8-13 ahir al migdia davant l'INEF Lleida. És tot just la primera derrota que deixa el conjunt sitgetà amb aquest balanç de 3 victòries i una derrota. De moment, equips que no han perdut. 2, el Gòtics i el Químic, que han aconseguit 4 victòries en 4 partits. Equips com el Barça, l'INEF de Lleida i el propi Sitges porten aquest balanç de 3 victòries i una derrota. Repassem la resta de marcadors d'aquesta jornada número 4 amb la divisió d'honor catalana Vueling. Han estat el Banyoles Garrotxa 39, Torroella 22, el Tarragona 24, Barça Blau 32, el Gòtics 16, Club Esportiu Universitari 5, el Químic, que es va imposar de forma clara 63-0 al Sant Cugat B, i finalment tenim el Cocodrils 13, Quebrantahuesos 18. Recordem que el proper rival del Rugby Club Sitges serà amb el Banyoles Garrotxa, un partit que es disputarà aquest proper dissabte a Santa Bàrbara a partir de 3:15 de la tarda. Pel que fa a la resta d'equips del Rugby Club Sitges, no ha estat en aquesta una bona jornada, un bon inici d'any. Només s'ha pogut guanyar amb el sub-16, que es va imposar al conjunt aragonès del Fènix Rugby per 36-20. Va perdre, en canvi, l'equip femení a la primera catalana, 33-5 al camp de l'Andorra. Va perdre també el sub-18, 33-12 en la seva visita al camp del Gòtics, com dèiem, la victòria del sub-16, 36-20 davant del Fènix, i derrota també del sub-14, 74-26 al camp de la Unió Esportiva Sant Boiana. Dos quarts en punt de 5 de la tarda, obrim carpeta futbolística. S'ha disputat la jornada número 16 tant a segona com a tercera catalana, o el que és el mateix, la penúltima ja de la primera volta. I comencem ja repassant marcadors del grup tercer de segona catalana, tot destacant el que ha estat la derrota, la primera en la casa dels Sitges, que va perdre ahir al migdia 3-4 davant l'Atlètic Prat Delta. La resta de marcadors van ser l'Olivella 3, Marianao 2, el Cubelles 1, Almeda 2, Sant Cugat 1, Fontsanta 0, Fundació Atlètic Vilafranca 4, Molins de Rei 0, Can Buixeres 3, Sant Mauro 1, Atlètic Júnior 3, Espluguenc 0, la ja esmentada derrota dels Sitges per 3-4 davant l'Atlètic Prat Delta, el Sant Andreu de la Barca 2, Unificació Bellvitge 0 i el Vall Lloreig 0, Sant Joan d'Espí 1. Amb aquests resultats, el Sant Cugat recupera el primer lloc de la classificació, 35 punts, segon queda el Sitges amb 34, amb un petit coixí de 5 punts, i en tercera posició trobem el Sant Andreu de la Barca amb 29, els mateixos que el Vall d'Oreig, 28 punts per Bellvitge i Molins de Rei, 27 per Atlètic Prat Delta, 22 punts per Atlètic Júnior i Almeda, 20 per Cubelles, que ara mateix és desè a la classificació, 19 punts suma el Marianao, 18 per un Olivella, que és 12, els mateixos punts, 18 que té el Fontsanta Fatjó, 16 per Espluguenc, i a la part baixa trobem la Fundació Atlètic Vilafranca amb 15, el Sant Joan d'Espí amb 14, penúltima Can Buixeres amb 11 i QE Sant Mauro amb 10. Bé, doncs, ho podem deixar com a simple anècdota amb el fet que amb els Sitges ahir, amb la derrota 3-4 davant l'Atlètic Prat Delta, acabés cedint el liderat en mans d'un Sant Cugat. Oi, Toni?
Sí.
Això podria ser el menys preocupant, el fet que perdis el liderat a aquestes alçades del campionat.
Sí, és menys preocupant perquè queda tota una segona volta, encara no s'ha acabat, cada queda una jornada, després comença una segona volta. L'important està allà, i l'important és generar bones sensacions. No les va generar en aquest partit als Sitges, va jugar un partit fluixot, i fruit d'això no que l'Atlètic Prat Delta fos superior al Sitges, sinó que va saber doncs, guanyar-li la partida al Sitges.
Parlant de preocupacions, el que ara mateix preocupa els Sitges és el nivell defensiu, el balanç defensiu.
Sí,
l'equip està encaixant molts gols, de fet ja els encaixava quan guanyava els partits, i això ja ho destacava el Manel en les converses postpartit, i de fet ha acabat passant el que feia setmanes que pensàvem que podia acabar passant, que és que quan el rival et comença marcant dia sí, dia també, hi haurà algun dia que no podràs capgirar el marcador.
Clar, i això va passar ahir, no? Doncs quan nades contracorrent arriba un moment doncs, que no t'aguanta la força i acabes malament, no? I és el que va passar als Sitges.
Molt erràtic ahir, els Sitges, amb les passades, amb la sortida de pilota...
Sí, sí, sobretot... Sí, sobretot
molts nervis a la línia del darrere.
Línia del darrere, sobretot a l'enmig del camp, fins que no doncs, va tocar, retocar una miqueta doncs, a Manel Rodríguez. Aquesta línia lo va notar moltíssim. Defensivament, doncs, ells tampoc van fer res de l'altre món, perquè al cap i a la fi ells van aprofitar molt bé les pilotes, la jugada
sí,
pilota aturada.
De fet,
no?
L'Atlètic Prat Delta tenia molt clara la consigna, arribats a la línia tres quarts, pilota cap a l'àrea, de seguida.
Correcte. Allà sí que té un parell de delanters que a mi me van semblar molt hàbils, tot i que, torno a repetir, van aprofitar molt bé aquestes circumstàncies, dos faltes, un penal, una cessió al porter defensivament errònia, van aprofitar tot això i se van fer amb el partit. Fins i tot els Sitges, quan van sortir el Cardover, que li va donar més consistència a l'atac, més velocitat, Carlitos, que va trencar totalment i que fins i tot li van xilar un penal a favor i li van fer un segon, que potser era més clar que el primer. Podia haver, fins i tot, haver aconseguit empatar el partit, però clar, tu tens gol, però si en cas ja estan, arriba un moment que no arribes, i és el que li va passar als Sitges.
El Sitges sempre perdrà el marcador. Això suposa un desgast també a nivell psicològic important. De fet, es va arribar a posar fins i tot amb un 2-3, que donava alguna petita esperança, quedava poc, però el 2-3 que feia Carlitos donava vida als Sitges.
Clar,
però ara, amb el 2-4 ja, clar, del conjunt pretenc, apaga i vamonos.
Clar, però arriba el penal.
Arriba el penal, que transforma Carlitos.
Penal que, sí, correcte. I doncs, ells ja l'havien transformat, sí, i s'havien col·locat amb un 4-2, Carlitos fa el 4-3, i fins i tot Carlitos té aquesta jugada de penal, que l'àrbitre no vol xiular perquè ja havia xiulat un, però era claríssim, i fins i tot una ocasió més, no? Jo penso que ahir al Sitges li va faltar temps, i arriba un moment que, vull dir, que jugues tant amb tot això que lo acabes pagant, i ahir li va passar això al Sitges, tot i que el partit tampoc va ser, va fer una acceptable primera part, una mitja hora de la segona part horrible, i al final va millorar.
Va oferir pitjors sensacions de les que ja va oferir anteriorment, quan estàvem acostumats a veure un Sitges que reaccionava molt a la segona part.
Sí, en aquest cas, en els primers 25 minuts van ser fatals pels Sitges. Uh-huh. Després, doncs, a la sortida d'Over, Jerry, Carlos, doncs, li va donar, fins i tot Fede, no?, que li va donar més seguretat a la defensa. El Sitges va reaccionar força bé i va tenir potser els millors minuts, perquè si dura una mica més el partit, fins i tot l'acaba empatant, no? Però és això, no?, que quan jugues amb tot això, quan jugues amb poc, arriba un dia que cremes.
Que un s'acaba cremant. Manel Rodríguez, en acabar amb el maig, bé, no amagava aquesta certa preocupació pel fet que l'equip continua encaixant masses gols. Bueno, Manel, bon dia, bon any d'entrada.
Bon any.
Tot i que, bé, per l'equip no ha estat el millor inici, amb aquesta primera derrota a casa, així d'entrada i una mica en calent, quina és la reflexió que fas?
Bueno, no estic molt calent. La reflexió potser és una mica la mateixa del dia de l'Olivella. Aquell dia estàvem contents perquè havien guanyat i avui estem emprenyats perquè hem perdut, però la sensació és la mateixa. No podem mantenir una línia de victòries regular si no som capaços d'estar més concentrats en segons quines jugades. No pot ser que ens marquin els gols que es marquen. I després és molt difícil, aviam, sempre jugues al remolc, sempre tens que estar jugant contra un equip que, bueno, que també té els seus arguments, però és que avui analitzes els gols que ens fan. El primer és una falta que no estem atents, i no d'allò. El segon és una altra falta que també la fiquen a l'àrea, no estem mirant la pilota. El tercer és un penal, que, bueno, que no sé si és penal o no, però segurament és molt evitable. O sigui, tots són jugades molt evitables. L'altra és una sessió al porter que despeja, es pressionen. Si mires els gols, és que no et fan un gol de jugada, ni un. Tots són gols que, ostres, no ens poden marcar. I te'n poden fer un, però quatre és que és molt complicat. I, bueno, i després, bueno, a l'èpica vas allà i és que tu fas tres, és que tu fent tres gols és difícil que perdis. Però és que, clar, t'arriba el dia que si tant concedeixes, al final perds.
L'equip ha estat molt erràtic,
sí,
ha perdut moltes pilotes.
Ho hem parlat a la mitja part, independentment d'això, era impossible generar joc una mica fluid si perdíem la pilota tan fàcil. Hem estat molt fallons avui, però s'ha de dir que tot i fallons, però, bueno, és que hem tingut les nostres chances. Si no haguéssim encaixat de la manera que hem encaixat, que al final tampoc han vingut per pèrdues els gols d'ells, doncs segurament potser estiguéssim guanyant, no? I sí que és cert que no m'està fins en ningú aspecte del joc, però jo penso que hem de començar per baix, el que hem d'intentar és tancar la porteria i ja marcarem, perquè és que si no hem de fer una mica de reset, si no seguir aquesta línia és una bogeria.
És una qüestió més de coco ara mateix?
Bueno, és una qüestió moltes vegades de concentració, perquè ja et dic, el primer gol és una falta molt llunyana, que juguen en curt i estem molt despistats. Estem pendents del centre, però ningú està pendent de que saquen, allà hi ha dos tios sols, un xuta i fa gol. Segon gol igual, el segon gol és una pilota, una falta al mig del camp, que no estem mirant la pilota, posen la pilota a dintre de l'àrea i ens sorprenen perquè no estem pendents de la pilota. És que dius, bueno, són dos gols ja, és que... I a partir d'aquí, bueno, clar, pots analitzar moltes coses, però avui, encara que no haguessis estat erràtic i encara que no haguessis fallat tantes pilotes, és molt difícil guanyar el partit, perquè és que tu has encaixat quatre.
L'equip ha jugat massa en foc, no, últimament?
Sí, ja t'ho dic, portem ja moltes jornades que no... que estem concedint molt. Avui hem canviat la forma de marcar els corners, perquè els corners estaven sent el problema, I curiosament, d'acord, no ens han rematat ni un, però ens han fet dos gols de falta. Bé, clar, i dius, hòstia, és que quan no és una cosa és l'altra. Llavors, moltes vegades hem de pensar en la concentració, que és una mica el que et diferencia una miqueta de que això pugui passar o no pugui passar.
I com dèiem, al final d'any intentar tancar l'aixeta al darrere, no, Manel?
Aquest sí, sí, jo ara mateix nosaltres hem de... Bueno, ja ho intentem, eh? De sí, fet, sí. Avui hem canviat una mica el sistema, aviam si així també l'equip estava més juntet i tenia més possibilitat de... Però repetir, al final els gols que ens fan no són gols generats per jugades del contrari, que ens poden generar algun perill i evidentment també tenen les seves opcions, sinó que normalment són gols amb pilotes aturades, que això és molt, molt més fàcil de defensar.
No pregunto per la pèrdua de liderat, perquè crec que això a dia d'avui és pura anècdota, però manca un partit per acabar aquesta primera volta, Manel. Malgrat aquesta derrota, vaja, l'equip també estava en una línia bastant, bastant notable, no?
Sí, no, aviam, nosaltres hem de seguir el nostre camí, després, aviam, avui estem així perquè passa això i hem de buscar solucions, però la realitat és la que és, estem on estem perquè ho hem fet molt bé i també tots els equips tenen mals moments, durant una temporada és impossible estar al 100% sempre, la nostra obligació és estar preocupats per solucionar problemes que tenim, però també t'haig de dir que no estem... en ningú moment estem cremant res, al contrari, hem de seguir treballant. El Sant Cugat ha passat males ratxes, el Sant Andreu ha passat males ratxes, el Bitxe passarà o ha passat males ratxes, tots els de dalt, un moment o altre, i avui, i més en aquesta categoria, que veus que qualsevol equip venen i et fan mal si els dones facilitats, vull dir que no passa res més que, bueno, que hem de solucionar coses si volem seguir dalt.
Doncs ens quedem probablement amb aquest darrer missatge, no? El del Manel, quan deia hem de solucionar coses per seguir a dalt.
Sí.
Vaja, però fins ara penso i estic d'acord, que la derrota d'ahir tampoc pot enfosquir i pot tapar el camí que ha seguit fins ara els Sitges.
No,
sí que
no.
Ha jugat amb foc, com li dèiem,
i al final s'ha cremat.
Clar, al final, ostres,
és que
ha fet pupa això. Però bé, en qualsevol cas, a aquestes alçades tenim un Sitges que està... en una situació, vaja, molt bona.
Sí, el que passa que si millores això, si millores el fet d'encaixar tants gols, clar, tu marques, perquè de fet el Sitges s'ha anat per 3 gols pel partit, en els últims partits, el que passa que el problema és que han encaixat també 3.
Clar, fixa't, no? Que l'últim partit abans de festes el guanya 4-3, i el primer de l'any 3-4 el perd.
Clar, és això.
Són molts gols,
I en l'anterior partit acabes empatant a Fuensanta Fasó 3-3.
3-3, sí senyor.
Treus també un...
És una miqueta que deia Manel, en fem, és a dir, nosaltres fem gols, però sí. Clar, n'encaixem masses tampoc.
Clar, és això, té que...
Tanca l'aixeta.
Treballar molt el sistema defensiu, treballant més en defensa. Ell feia menció a això, no? Que té molt de gol, però encaixa molt, no? I això és el que s'ha de solucionar. Ara té un problema del Edgar
Estaller.
L'Edgar Estaller, doncs que ha recaigut una miqueta la seva lesió i estan intentant buscant doncs un defensa doncs que d'alguna manera
supereixi
que el
Sitges
de moment
es mogui en aquest mercat d'hivern,
sí,
per reforçar-se.
Sí, de fet jo he escoltat que en pocs dies se sabrà alguna cosa
alguna incorporació.
Una nova incorporació, sobretot defensivament parlant.
Un Sitges Toni que tancarà amb aquesta primera volta visitant el camp del Marianao i que compta perquè la setmana que ve visita Sant Cugat.
Sí, clar, és
no,
que ara
no,
té un...
no està gens malament, ara dos partits aquí fora.
Clar, és que ara té un partit trampa perquè doncs Mariano Pobre ve de perdre a Olivella, és un equip que és capaç de lo millor de lo pitjor. El Sitges és superior al Marianao sobre el terreny de joc, però bé, jugar a casa seva és un camp molt complicat. I després te vas a Sant Cugat, no? I clar, allà sí que Sant Cugat és un rival directe.
El Sant Cugat et posarà a prova.
Aquí sí que és una prova de foc pels Sitges per tenir un bon resultat. Ells van sumar aquí, ara a veure què és capaç de fer el Sitges allà.
Doncs ara mateix, aquí 4:45 de la tarda, tanquem capítol de segona catalana i obrim ja el del grup 12 de tercera. Perquè així d'entrada, amb aquesta jornada número 16 ens ha deixat alguns resultats, home, que si més no, criden l'atenció. Com per exemple, la victòria àmplia 2-5 del Ribes al camp del Moja. O els 5 gols que també li va fer la penya jove al Montserrat Igualada a domicili. El Corbera, que es va imposar 1-2 a les Cabanyes. Victòria del Sitges Sobrense 2-0 dissabte amb aquí a Aiguadols davant la Granada. L'empat a 2 entre l'Anoia i l'Òdena, una Òdena que s'ha tornat a deixar punts. La golejada sense problemes del Piera, del líder, 7-0 davant la Múnia. La victòria per la mínima 1-0 del Vegas davant el Masquefa. L'empat a 2 entre l'Ateneu Igualadí i el Carme. I la derrota, una més, de l'Atlètic Vilanova 0-4 amb la casa amb el Riudebitlles. Compte perquè el Piera es queda líder en solitari amb 39 punts, seguit el Moja amb 36 i l'Òdena amb 35, però equips com el Ribes o el Corbera estan allà traient el caparró. El Ribes quart amb 33, 32 per Corbera. Amb una mica de més de distància trobem el Càrem amb 27, 26 per Montserrat Igualada. El Sitges Sobrense també suma 26 punts, és 8è ara mateix. 25 per Penya Jove, 22 per Les Cabanyes, 18 per La Granada, 17 per Riudebitlles i Masquefa, 17 punts per Vegas. I a la part baixa trobem Atlètic Vilanova 14, Ateneu Igualadí 13, penúltim Anoia amb 6 i la Múnia Cué amb 4. Ara parlem de la victòria del Sitges Sobrense 2-0 dissabte davant la Granada, Toni, però aquest 2-5 del Ribes al camp del Moja,
sí,
ens crida l'atenció, com dèiem.
Sí, molt ràpidament, res, al dos primers minuts el Moja es queda amb un jugador menys, això l'aprofita Ribes per a marcar de penal 0-1. També abans de la mitja hora de la primera part el Moja torna a, le tornen a expulsar un altre jugador, queden 9 jugadors.
Vaja.
Així és molt difícil acabar doncs, sumant amb un Ribes, que tot i no fer un partit, perquè gent que ha anat a veure'l van dir, encara no sabem el per què s'han vist 7 gols i no hem...
Quan probablement el partit tampoc donava per veure 7 gols.
Hem sortit avui i han marcat 7 gols, uh-huh. No? Però és molt, molt bona aquesta victòria del Ribes a Moja, perquè doncs, demostra que el Ribes està a Can Contrari en el millor moment. Ha aconseguit 7 victòries i un empat. Uh-huh. Això són números que lo col·loca entre 14 o 15 equips que tan sols han aconseguit això en tot el que és la lliga estatal i de catalana, i això és importantíssim.
5 gols també va fer la penya jove al camp de Montserrat Igualada, eh?
Sí, i curiosament el seu entrenador, Àngel Gerena, en deia, ells han posat el futbol i nosaltres els gols.
Això també passa de vegades.
Ells no han donat un petit repàs, en canvi nosaltres hem acabat guanyant, però això també és mèrit de la penya jove, que ho dona tot en tots els partits, uh-huh. I té molt de gol i per això va marcar 5 gols.
Per cert, ara m'ha vingut al camp, parlant de la penya jove, faig aquí un petit parèntesi, un petit incís, ens permetran que li enviem una forta abraçada al nostre amic Manolo Cantos, sí. Que està passant per un moment delicat de salut. Tota la força pel Manolo.
Tota la força del món, és un home molt valent, molt lluitador.
Esperem veure'l de nou.
I segur que sortirà de tot això i que molt aviat ho veurem per aquí, parlant de lo que a ell li agrada, que
sí,
és el futbol.
El futbol, que té... discurs per estona, el Manolo. Doncs. Tota la força del món pel Manolo, evidentment, des d'aquí, des de la ràdio. El Sitges Sobrense, Toni.
Sitges Sobrense va jugar un partit
2-0.
Molt...
El partit li va costar obrir la llauna,
Molt seriós, molt seriós. Li va costar molt, perquè davant tenia un equip que sap el que juga, la Granada, té veterania. Sobretot a pilota aturada, és un equip molt perillós. El Sitges tot això ho va mirar molt, va saber llegir el partit, i de fet, tot i que va acabar la primera part 0-0, sabíem que bé, la millor ocasió l'havia tingut el Sitges i que podia arribar al gol. El gol no arriba fins al minut 75, no? Carlos Guerrero feia el primer gol del Sitges, obria la tanca, no? Obria la tanca que havia mostrat la Granada al llarg de tot el partit, i el segon gol ja va arribar a intent defensiu, va ser Joan Linares el que feia 2-0. Abans ells havien tingut un parell d'ocasions bones per escurçar i fins i tot posar-se per davant el marcador, no van entrar, i el Sitges va acabar guanyant un partit que per mèrits propis se lo va guanyar.
Va costar, són 3 punts, els primers d'aquest 2020, un partit que ja esperava Dani Pujol.
Bé, una miqueta el partit que ens esperàvem, Després de festes també els partits acostumen a ser una miqueta imprevisibles, i però bé, sabíem el que teníem davant, un equip i un partit semblant al de les Cabanyes, i teníem que intentar evitar, doncs, encaixar primer. I bueno, així ha sigut, a vegades perquè ho hem defensat molt bé a pilota parada, hem estat molt bé, el Vignola sobretot, en defensa ens ha ajudat molt, i altres vegades perquè ells tampoc han estat del tot acertats, ens han creat perill a pilota parada, i a partir del primer gol, doncs bueno, ens ha tocat treballar, perquè fins al final hem tingut que lluitar, però ja ha sigut més senzill. Crec que si haguéssim marcat abans el partit hagués sigut diferent, però amb el 0-0 el partit estava per ells.
La sensació de perill que ha donat la Granada ha estat sempre a pilota aturada, eh? Sabien on posaven la pilota, això.
Molt bé, i és un equip que dels que portem jugats, crec que és l'equip que té més ben treballada l'estratègia en atac. Té uns corners molt ben preparats i també té mèrit, no?, que nosaltres no haguem encaixat gols amb un equip d'un camp petit, que nosaltres sabíem que amb faltes des del mig del camp ja seria pilota bombejada, en corners seria un partit de defensar-lo, i bé, ho hem fet bé. En algun moment també hem tingut la sort necessària per no encaixar algun gol, i bé, a la segona part crec que hem estat millor, hem canviat el sistema, també ens ha anat més bé i hem pogut donar-li la volta i aquests tres punts.
El que hem parlat més d'una vegada, l'equip lluita fins al final, i bé, el segon gol ha vingut en temps afegit, i el que ha donat la tranquil·litat ja pràcticament quan faltava poc per acabar. Això vol dir que l'equip ha estat posat dintre del partit fins al final.
Sí, sempre, i si no és així, contra un equip com la Granada, que són intensos, doncs no tenim res a fer, però bueno, abans del segon gol del Joel, el Carlos també ha tingut el 2-0 sol amb el porter. Bueno, bé, estic molt content, i partit igualat. A la mitja part ho parlàvem, nosaltres tenim una forma de jugar, una qualitat individual, ells tenen una altra, igual d'important, ells tenen una forma de jugar, nosaltres una altra, aviam qui s'imposa, perquè és un partit que amb una pilota parada, amb 0-0, hagués pogut decidir a favor d'ells, i en canvi, doncs, avui s'ha imposat el nostre joc, i tres punts que, bueno, que ja van 9 jornades sense perdre, i mantenim l'equip a la part alta.
Però aquí anava jo, una jornada més sense perdre, es comença l'any guanyant, 9 jornades sense perdre, bons números, eh?
Sí, i ara tenim una sèrie de partits, sobretot aquests dos que venen a fora, a Corbera i a Montserrat Igualada, on realment és on marcarà el destí nostre a la segona volta. I jo estic molt il·lusionat en sumar aquests 6 punts, i bueno, com vinc dient, no? Ara acabarà la primera volta, potser les primeres jornades no ho pensava igual, però ara crec que podem competir contra qualsevol, podem guanyar qualsevol equip, i bé, els últims partits competim millor que al principi, potser no som tan lúcids en atac com érem abans, però realment en defensa crec que els últims 4 o 5 partits hem encaixat 2 o 3 gols només, i això és important.
I potser un dels detalls més important que fa molt a l'equip és que l'equip se lo creu, i l'equip està fent la feina.
Sí, l'equip, nosaltres sabíem que amb la qualitat individual que tenim no n'hi ha prou per competir amb aquesta categoria, i a poc hem anat fent l'equip, que encara queda, però avui, per exemple, la línia, els 4 a darrere de la primera part, i després amb els canvis, els 4 a darrere de la segona part, juntament amb l'Àlex, han fet un partit molt bo, tant el Rafa com el Furri, com el Miguel, com el Xavi, el Cruzelles, vull dir, darrere hem estat molt bo, molt bé, i això és ser efectiu a darrere. Vull dir, si tenim un equip que sabem que crearem 6 o 7 ocasions i ara potser no estem tan acertats de cara a porta, per mi tan important és això com que els 4 a darrere estiguin bé, perquè si a darrere no estiguessin bé els partits serien com a la primera volta, 4-3, 6-2, i ara som un equip més solvent.
Bé, doncs destaquem aquesta dada que ens aportava Dani Pujol, aquestes 9 jornades, aquests 9 partits, Toni, sense perdre.
Sí,
són molt bons números, i ens quedem també amb el que deia el Dani, que venen ara dos partits que posaran a prova l'equip, Corbera i Montserrat Igualada, els dos fora.
És molt significatiu l'últim resultat del Corbera al camp de les Cabanyes, 1-2.
Va guanyant un camp molt difícil,
Les Cabanyes és un equip que per fer-li un gol tens que...
Sangre, sudor i làgrimes.
Sí, per això, i va marcar dos gols. És un partit molt complicat, aquest que jugarà els Sitges a Corbera, i si segueix en aquesta línia, potser sí que pot treure un bon resultat, però no serà fàcil. Mm-hmm.
Caldrà picar molta pedra, també, com es diuen aquests casos. 4 i 55, per tant, ens en queden 5, abans no arribem a les 5 de la tarda. Tanquem bloc futbol, obrim ja Poliesportiu. I el que cregui que el número 13 és el de la mala sort, doncs, home, que li diguin al bàsquet Sitges. 13 partits, 13 victòries. El conjunt de Valta Molina va tancar dissabte a la tarda una primera volta perfecta. 13 partits, 13 victòries, la que va aconseguir dissabte per 81 a 61 davant el Súria, que fa que, com dèiem, es tanqui ja amb aquesta primera volta de manera excepcional, aconseguint ple de victòries. I això que el partit no semblava que podia acabar amb aquest avantatge de 20 punts, perquè al descans el conjunt sitgetà va guanyar només, o superava el Súria per només 2 punts, 39 a 37. Va pujar amb el to defensiu, com a mostra, amb els 9 punts que va anotar amb el Súria al tercer període, i destacar, com no, de nou, l'aspecte anotador d'Oriol Camproví, que va ser el màxim anotador del partit amb un total de 30 punts. Per tant, aquestes 13 victòries per tancar ja aquesta primera volta del campionat, i aquesta era la valoració que feia Valta Molina en acabar.
Bueno, Valta, bona tarda. Tanqueu primera volta, ara ho dèiem, perfecte, 13 partits, 13 victòries. Permetem, però, abans que demani una valoració del partit, un partit que ha acabat amb 20 punts de diferència a favor vostra. Els dos primers quarts no us semblava pas.
No. Hola, bona tarda, bon any a tothom. No ho semblava. Hem notat molt les vacances, que tot i que havíem programat entrenos, doncs tothom té les seves històries i famílies, i som un equip de la categoria que som. Aquí s'ha de respectar la vida part familiar i personal de tothom. I això ho hem pagat els dos primers quarts, amb una defensa molt tova, que per sort hem pogut canviar el to de la, sobretot defensiu, i guanyar el partit còmodament al final, sí.
La clau era, ho has dit, apretar en defensa, i així s'ha vist el tercer i l'últim període.
Exactament, el tercer període hem deixat a l'equip contrari 9 punts. Això està molt bé, no és fàcil de fer. I tot es basa en una tensió que durant els dos primers quarts no hem tingut.
Malgrat tot, se sabia que el Súria podia donar problemes, i així ha sigut.
I tant,
és un dels bons equips del grup.
Clar, és el quart equip classificat. Ha fet bons resultats amb equips bons i ha ficat molts punts. Deixar el Súria en 50 punts no els deixa qualsevol. Bàsicament hem sapigut, potser fins i tot et diria que identificar els punts febles concrets de l'equip contrari, els jugadors, jugar, sobretot forçar que juguessin per la mà esquerra algun d'ells, negar a la pilota els dos principals anotadors que tenien, i doncs això, el que he comentat, hem sortit una miqueta despistats, una miqueta de desencertats i minvats de tensió necessària, de ràbia en defensa. Corregits aquests problemes, doncs el partit s'ha solucionat.
Tanqueu primera volta amb 13 victòries. Arribats a aquest punt, Valta, et pregunto, serà molt difícil, suposo, millorar aquest registre a la segona volta? Què creus tu?
Ho intentarem. Possible és. Dificilíssim. També comencem a tenir petits problemes de lesions, de molèsties. Això fa que la continuïtat de l'entreno que teníem a principi de temporada, doncs, s'ha vist
alterada,
sí, s'ha vist trencada. Jugadors, doncs, que han passat setmanes sense poder entrenar, molèsties a turmells, tot això, jo crec, malauradament, es passarà factura. Arribarà un equip que, doncs, per el que sigui, nosaltres no estarem encertats i ells sí, i bueno, hem d'estar preparats per perdre algun partit. Clar, millorar no podem millorar, hem d'igualar, i igualar és lo complicat.
Ara et sents capaç, tu com a entrenador, de dir el nostre objectiu és aquest?
Sí, si et refereixes a l'ascens, Sí, i tant que sí, des del principi. Ara, ho aconseguirem? No, no ho sé. Aquest mateix partit a Súria és l'últim partit de Lliga, serà un partit molt complicat a Súria, ens arriba a Vilafranca amb molt bona forma, hem d'anar a Vilanova amb un camp molt complicat, on els equips contraris fan resultats problemàtics per la seva defensa, perquè el camp és molt petit, les nostres lesions, tot això sumarà i hem d'estar preparats. Contents d'arribar on hem arribat fins ara, però preparats que podem perdre dos partits perfectament i tot són menorris. Uh-huh. Bueno.
I com que això continua, la setmana que ve en repetiu aquí, en aquest cas contra Nou Olesa.
Sí.
Un equip que ja veu guanyar a la seva pista. Quin partit esperes, Balta?
Mira, espero un Nou Olesa una miqueta diferent del que ens vam trobar allà. Ha fet resultats decents i espero que tornem a agafar aquesta dinàmica, a veure si recuperem algun lesionat, a veure si podem augmentar el nivell defensiu, més continuïtat dels entrenos, que en definitiva és el que hem de fer. Com ja he comentat altres vegades, es juga com s'entrena. No hem entrenat de forma contínua i correcta durant unes setmanes, sobretot aquest Nadal, ho hem pagat els dos primers quarts. La meva previsió, i suposo que el dimarts quan plantegem la setmana i plantegem el partit del dissabte, doncs el que farem serà intentar afiançar els conceptes defensius i ofensius que ens hem quedat una miqueta oxidats per no entrenar correctament i mirar a veure quins són els punts que hem d'atacar l'Olesa i tenir un partit més o menys tranquil.
Ara sí, et faig l'última i suposo que l'objectiu més enllà de l'esportiu merament és que l'equip arribi amb el dipòsit bastant ple a la fase decisiva del campionat.
Clar, però clar, la fase decisiva del campionat se'ns planteja a principis de febrer, ja. Que és Vilafranca. Guanyar a Vilafranca, ostres, aquí sí que seria un molt bon resultat.
Definitiu,
sí,
seria,
bueno, definitiu no és mai no gaire bé, però gairebé, sí, clar, ens deixaríem a Vilafranca, que per mi és el principal rival, a tres partits. Seria molt complicat després, bueno, podem anar a Vilanova i perdre, podem anar a Manresa i perdre, i encara ens quedaria un cartutx més. Però clar, guanyar a Vilafranca aquí són paraules majores.
Bé, doncs, com deia el Balta Molina, en l'horitzó amb aquest casal de Vilafranca que visitaran a Pinsbens en unes quantes setmanes d'aconseguir la victòria. Doncs home, el bàsquet Sitges ja posaria, com diuen els castellans, tierra de por medio per tal d'aconseguir assegurar-se amb aquesta primera posició, que és la que, al cap i la fi, acaba donant l'ascens de categoria. De moment, després de tancar amb aquesta primera volta, el bàsquet Sitges primer amb 13 victòries, cap derrota, seguit del Club Nou Bàsquet Vilanova amb un balanç de 11 victòries, 2 derrotes, i el casal de Vilafranca, que ara mateix ocupa la tercera posició amb 10 victòries i 2 derrotes. Però aquí cal matisar que el conjunt vilafranquí té pendent encara un partit amb les Roquetes que jugarà amb aquest proper 17 de gener. Del cap de setmana basquetbolístic destaquem també la victòria del Sènior B, que es va imposar de forma clara 54-98 al casal de Vilafranca B. Les derrotes, en canvi, del Sots 21, que va perdre 74-73 a la pista del Badruna Gràcia. La victòria, i de fet segueix amb aquesta excel·lent ratxa amb el Júnior A, que es va imposar 59-62 al Club Bàsquet Sant Andreu, i les victòries dels dos equips femenins del Sots 21, que es va imposar 54-64 al Sant Martí, i la victòria de la Júnior també femení 32-45 al Castelldefels. Sobrepassem les 5 de la tarda, ara mateix 5 i 4 minuts per parlar ara d'hoquei patins i de la darrera jornada de la primera volta a la primera catalana, i gairebé ens atrevim a dir que el Club Patí Subur Sitges va tenir dissabte a la tarda un entrenament en públic. Vaja, el resultat ho diu tot, 15-4, va acabar sumant aquests 3 punts davant un fluix Andorra. Tot s'ha de dir que l'Andorra ara mateix és a la cua de la classificació, només ha aconseguit una victòria pocs partits així tindrà el club patí Subur Sitges, Toni. Això està, no, està clar.
No, a partir d'ara pocs,
sí, sí.
Perquè ara li ve doncs, un calendari complicat, perquè té que anar a la pista de l'Igualada. A mi l'Igualada me va causar molt bona sensació aquí. Després rep l'Espanyol.
Sí, ara el, diguéssim que el calendari començarà a fer una mica més de pujada, de però ho deia Carles Busquet quan va acabar l'últim partit de l'any passat, del 2019, que li podien haver aprofitat la visita del CUE, de l'Andorra, per recuperar sensacions, i sí, així va ser.
Sí.
Un partit molt tranquil, a la primera part ja dominava el conjunt sitgetà per un clar 6-1, i al final la segona es va acabar de convertir en un passeig per als homes de Carles Busquet.
Sí, de fet va ser un partit bastant tranquil, que es té que jugar, no? Perquè
sí,
tots els partits tenen que jugar. Al final doncs, es va aconseguir un bon resultat, un resultat que diu molt a favor dels Sitges. A més, un equip que fins ara havia pecat de que tenia poc gol, aquí ha recuperat una miqueta el camí, i ara es té que seguir en la mateixa línia. I si sobra, d'aquí una jornada o dos, veiem una nova incorporació, doncs això li pot anar encara millor als Sitges.
Mira, una nova incorporació, Toni, que té nom i cognom, perquè estem ja en disposició d'avançar que aquest nou jugador del Club Patí Subur Sitges és en Biel Salvador. És un jugador que l'any passat jugava a l'Alpicat de l'Hoquei Plata, que signa, pel que tenim entès, demà, i que per tant ja estarà a disposició de l'equip per al proper partit. Que no sabem serà, si serà aquest cap de setmana, perquè l'Igualada es veu que li havia demanat al Club Patí Sitges de poder jugar divendres. El Sitges volia jugar o bé dissabte o bé diumenge. De moment no està clar que el partit s'acabi jugant. Si no s'acaben posant d'acord igualadins i sitgetans, serà la federació la que finalment haurà d'acabar marcant una data.
Sí, de fet l'Igualada le torna una miqueta la moneda als Sitges, perquè de fet aquest partit amb l'Igualada va jugar els Sitges aquí, divendres. Va jugar en divendres.
El primer partit de Lliga.
El primer partit de Lliga. I per això l'Igualada doncs, ha cregut això, no? D'alguna manera tornar-li la moneda i que juguin en divendres. Ja veurem què passa, no? Però de tota manera jugui divendres, dissabte o diumenge, és un partit molt complicat pels Sitges, i aquesta nova incorporació li pot anar molt bé.
Doncs ens quedem amb això, amb el nom del nou fitxatge, Biel Salvador, aquest jugador que ha d'ajudar l'equip a marcar gols. Parlant de gols, Sergi Sabater en va fer 5 l'altre dia, 4 va fer el Rubén Hernández. La resta de gols els van repartir entre el Raven, l'Isaac, Eloi, que en va fer 2, el Xavi Montaner un més i el Gerard, el Capi, un més. Per tant, aquest 15-4 que deixa ara mateix el Club Patí Sitges en 7è lloc de la classificació amb 25 punts i amb la incògnita, repetim, de saber si finalment s'acabarà jugant aquest partit a la pista de l'Igualada. D'aquesta jornada, i amb això acabem, destaquem també l'empat a 3 del segona catalana amb el Casal d'Espluga, partit que es va jugar dissabte aquí a Pinsbens. Tanca aquesta primera volta el Sènior B amb 9è lloc amb 16 punts. I la jornada es completa amb la derrota del Júnior 6-1 a la pista del Calafell, la derrota també del Juvenil 7-5 al Vendrell i la derrota del Benjamí 6-7 aquí a Pinsbens davant el Club Patí Vilafranca. Aquests són resultats en d'hoquei que ens marquen ara sí, definitivament, el punt i final d'aquest primer temps de descompte del nou any, d'aquest 2020. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
A vostès, agraeix-los també de nou que ens hagin fet confiança. Tornem amb més informació esportiva. Divendres tocarà fer prèvia. Adéu-siau.